Bon dia. L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per a la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Compartim el model. Podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer, i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més. I per això votarem en contra.
Acabant d'escoltar l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en el marc d'una moció de la CUP presentada en el ple d'ahir, dilluns a la tarda, o que demanava que l'Ajuntament destinés més recursos per facilitar aquest procés per a totes les persones que ho necessitin. La moció presentada per la CUP no va prosperar després que Junts, com ara escoltaven, Activem Olot i també Vox, i vagin votar en contra. La CUP i el PSC ho van fer a favor i Esquerra Republicana, per la seva banda, es va abstenir. De seguida escoltem totes les veus i en sabem més detalls d'aquesta moció presentada en el ple d'ahir a la tarda a l'Ajuntament d'Olot. Abans, però, repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimarts 28 d'abril de 2026.
El dia en 4 minuts.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Des de la Direcció General es treballa ja en un plec pels propers 5 anys. L'Ajuntament de Beuda espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'autovia A26. La Fundació Europeus d'Olot i l'Institut Català de l'Energia presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. El Banc de Sang busca arrelar el costum de donar sang entre els joves adults d'instituts. Aquesta setmana de la donació de sang començarà demà a l'Institut Garrotxa i farà un recorregut durant 10 dies per diferents punts d'Olot. També parlarem del mal inici d'any per a l'economia d'arreu de la demarcació gironina. La demarcació tanca el primer trimestre del 2026 amb 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila més de 2 punts i arriba al 12,5%. En esports, el club tenis taula Olot vol tancar una temporada històrica. Després d'aconseguir arribar a la final de la Europe Trophy, ara el conjunt olotí jugarà a la pista del Bici Pontevedra amb l'objectiu de tancar la seva classificació a la zona europea. També parlarem dels grups d'hoquei FEM 17 i 11 per al Campionat de Catalunya que ja estan definits. A Olot tindrà lloc la primera fase d'aquests tornejos els dies 1, 2 i 3 de maig. I a la contraportada parlarem de Mieres, que potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua. Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del municipi. Avui en sabrem els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els sindicats educatius contraris a l'acord anuncien 3 dies de vaga a tot Catalunya i 2 més per cada territori. També plantegen 2 jornades d'aturada a les escoles bressol. El govern espanyol aprova l'exempció de l'IRPF de les indemnitzacions a les víctimes d'abusos en el si de l'Església. L'executiu recull una de les reivindicacions de les associacions de víctimes. En successos, un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua. També es va rescatar un gos cadell que la Policia Nacional va trobar al mig de la droga. Quatre detinguts en un operatiu contra el tràfic de drogues al barri de Rocafonda de Mataró. Els venedors guardaven haxís sota un cotxe i entre mobiliari urbà. A la pàgina de la Salut, a la meitat de la quarantena d'adolescents atesos al servei de la Vall d'Hebron d'ITS se li diagnostica una malaltia. Les patologies més comunes entre aquest col·lectiu són la clamídia i la gonorrea. I a la pàgina internacional, amb menys 14 morts i prop de 40 ferits en un atemptat amb bomba a Colòmbia. L'atac s'ha produït a poc més d'un mes de la primera volta de les eleccions presidencials i en una zona amb forta presència de grups armats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de les fortes, fortíssimes tempestes d'ahir, més del previst, avui la situació serà una mica més tranquil·la. Després de les boires que hi ha hagut al matí, núvols baixos cap a Vic, boira alta, Ripoll... Doncs bé, la temperatura avui baixarà una mica, tindrem un dia de sol, núvols prims, i a la tarda és possible que arribi a caure algun ruixadet al voltant de la Cerdanya, però res a veure amb el que va passar ahir o diumenge. Per tant, les tempestes van una mica de baixa. Dimecres, demà, un dia mig ennuvolat al matí, a la tarda quatre núvols prims. En principi no plourà, hi ha una pausa. Aquest dia doncs, ens lliurarem de les tempestes i la temperatura baixarà lleugerament, màximes de 20 a 24 en general i mínimes de 8 a 12 a les comarques interiors. Dijous s'incrementen les tempestes i els ruixats, que podrien ser fortes i amb pedra o calamar-se al Ripollès, a Osona, a Lluçanès i a tocar del Montseny i les Guilleries. Aquest és el pronòstic pels propers dies. Doncs sembla que les tempestes es redueixen una mica de moment, però dijous tornarien amb més força. I per últim, comentem les pluges d'ahir. A Montesquiu, 61 litres per metre quadrat, 36 litres en 30 minuts. A la Vall d'en Bas, molt variable, segons la zona, entre 30 i 56 litres. Olot, 43 litres. Tavertet, 45. Santa Maria de Besora, 40 litres. A Sau, 42. A Can Toni Gros, 31. O a Vidrà, van caure 46. A Bellmunt, 43. Aquest mes d'abril ja en porten 115. Tot i que, en general, cap a la costa, cap al prelitoral, hi ha llocs on aquest mes d'abril ha quedat molt eixut, però hi ha llocs del Pirineu, Prepirineu i Osona on finalment han sumat ja força litres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 28 d'abril de 2026. Comencem parlant avui de l'Ajuntament d'Olot, que es limitarà a fer el que els digui l'Estat per la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. Una moció de la CUP presentada al ple d'ahir a la tarda que demanava que l'Ajuntament destinés més recursos per facilitar aquest procés per a totes les persones que ho necessitin. La moció no va prosperar després que Junts, Activem Olot i Vox i vagin votar en contra. La CUP i el PSC ho van fer a favor i per la seva banda Esquerra Republicana s'hi va abstenir. Ens en dona tots els detalls l'Aniol Puigvert.
Aquest passat 14 d'abril el govern espanyol va aprovar definitivament una regularització extraordinària de persones migrades en situació administrativa irregular. A nivell municipal, des de la CUP Olot, defensen que és important poder regularitzar la situació de persones que viuen a la ciutat. A més, insten a l'Ajuntament d'Olot, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, entre d'altres, que posin més facilitats perquè puguin dur a terme aquest procés.
Regularitzar-se significa poder accedir a un pis en condicions, poder tenir un sostre digne. I en un context com el nostre, no podem permetre'ns tenir una part de la població exclosa fins i tot d'aquesta possibilitat. Per tant, el que demanem amb aquesta moció no té res de radical. Demanem que el nostre Ajuntament faci el que hauria de fer sempre, posar-se al servei de la ciutadania. Que l'OAC no posi traves al padró, que els centres educatius expedeixin els certificats necessaris amb agilitat i que el Consorci d'Acció Social activi els seus recursos i que se'ls reforci si cal per poder atendre tothom.
El PSC ha votat a favor de la moció, que de fet també n'ha format part conjuntament amb la CUP. Expliquen que la regularització és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació. La portaveu del PSC, Marina Alegre, diu que des del món local també s'han de fer efectives aquestes mesures impulsades des del govern espanyol per ajudar totes aquestes persones que es troben en situació irregular.
Hem de persones que viuen i treballen als nostres municipis i que han de poder fer-ho amb drets, amb seguretat jurídica, amb dignitat i també amb deures. En aquest sentit, la regularització no és només una qüestió de drets individuals, sinó també d'equitat col·lectiva. Permet aflorar economia submergida, garantir la contribució al sistema a través d'impostos i cotitzacions i reforçar la sostenibilitat dels serveis públics, que són de tothom, i no al revés, com es diu per aquí. Alhora, és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació.
La moció impulsada per la CUP proposava 14 acords que es defineixen en agilitzar i facilitar aquest procés de regularització. En aquest cas, Esquerra Republicana s'ha abstingut, ja que diuen que, com que es tracta d'un procés revisable, des d'Esquerra han presentat una esmena al decret de regularització per incorporar el reconeixement de llengües oficials com a element d'arrelament.
En concret, es preveu que en aquesta fase de revisió s'hagi d'acreditar un nivell bàsic de català, com l'A2, com a part del procés de consolidació de la situació administrativa. Entenem que això reforça la cohesió social, perquè vincula la regularització no només amb els drets, sinó també amb eines reals d'integració i participació en la vida comunitària. També és clau garantir una bona informació tant a les persones que se'n poden beneficiar com al conjunt de la ciutadania, per tal d'evitar desinformacions i afavorir un debat basat en dades.
Qui ha votat en contra és Actia Molot. Defensen que Catalunya ha de ser un lloc d'acollida, però de forma ordenada.
No pots entrar aquí de vacances i quedar-te. No tenim habitatge. Vostè ho ha dit, tenim les escoles tensionades, tenim la sanitat tensionada, tenim els serveis socials tensionats. Si no tens papers, no et podran llogar un pis. Què hauràs de fer? Malviure. Aquesta no és la solució. Evidentment que s'ha de regularitzar. Tenim unes persones aquí que han d'estar regularitzades, han de poder treballar.
Vox també ha votat en contra la moció presentada per la CUP. Diuen que regularitzar totes aquestes persones que es troben en situació irregular el dia d'avui no contribueix a la millora actual de la ciutat.
Tot i això genera una sensació d'abandonament i d'injustícia que no es pot ignorar ni menys tenir. També és important dir que aquesta situació no és només afecta a nivell econòmic o de serveis, sinó que té un impacte directe en la cohesió social, a la confiança entre veïns i en la percepció de seguretat. Quan les normes no s'apliquen de manera igual per a tothom, quan es transmet la idea que hi ha col·lectius que poden saltar-se-les sense conseqüències, es debilita el respecte i les institucions pel sistema en general.
Des de Junts també han votat en contra, expliquen que una de les raons per les quals hi han votat en contra és per al model d'aquesta regularització. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, també s'ha mostrat preocupat per al tema de la llengua. A més, s'afirma que l'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat.
Podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més. I per això votarem en contra.
Pel que fa al tema de la regularització en el ple d'aquest dilluns, pràcticament tots els partits han estat d'acord en el fet que aquest procés hauria de recaure sobre el govern espanyol i no sobre els ajuntaments. La moció presentada per la CUP no ha prosperat amb els vots en contra de Junts, Vox i Actia Molot. Qui ha votat a favor és la CUP i el PSC i s'ha abstingut Esquerra Republicana.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Des de la Direcció General ja es treballa en un plec pels propers 5 anys. El director del Parc Natural, Joan Pijuan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara, però, no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec. Natàlia Moreno.
La cinglera de Castellfollit de la Roca és un dels punts de risc dins del Parc Natural de la Zona Volcànica Ecològica de la Garrotxa. El seu manteniment és una de les preocupacions en els darrers anys per part del mateix parc i de l'Ajuntament del municipi. Es tracta d'una zona on ja s'hi han fet diversos estudis, ja sigui per part de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya o la Universitat de Barcelona, i alhora diversos treballs de manteniment. Per augmentar aquest tipus d'accions, des de la Direcció General del Parc Natural s'ha arribat al compromís per tal d'augmentar els recursos econòmics. N'ha donat més detalls el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, el que això garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
Pijoan també ha explicat que el cost del manteniment de la cinglera no és el mateix que el de qualsevol espai natural del parc. Té la particularitat que s'han de fer treballs verticals i hi ha poques empreses que ofereixin aquest servei. Alhora, ha dit que encara és aviat per detallar les xifres econòmiques que es destinaran a la cinglera.
Estem treballant amb el plec, estem mirant quins treballs podem realitzar. Segurament seran tots treballs de manteniment, pel tipus de contracte que podem treure, però no podem parlar encara de quantitats. Però sí que podem assegurar que hi ha el compromís de la Direcció General i del propi parc de que aquest plec tirarà endavant i que les quantitats, per tant, hores, per tant, feina que es podrà realitzar, serà molt més elevada que el que s'ha pogut fer fins ara.
Es preveu que en els propers mesos es coneguin més detalls d'aquest augment de recursos per la cinglera de Castellfollit de la Roca i poder conservar una de les joies de la corona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
A veu de l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de via verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una via verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'autovia 26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millor seguretat entre conductors, vianants i ciclistes, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de via verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa la 26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i que està el projecte fet i tot, és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
Fa més d'una dècada que hi ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Des de l'Ajuntament creuen que és un projecte necessari.
Aquí a Beuda ens agrada i no tenim un problema, i és que la gent està acostumada a caminar per la carretera. És una carretera que és estreta, que és de la Diputació, això que sobretot, que no estàs de la Diputació. Llavors, clar, per desgràcia o no, avui en dia es corre molt amb cotxes. Llavors hi ha moments de cert perill. Per què? Perquè la gent va caminant pel mig de la carretera, perquè el cotxe va bé ràpid, perquè també ens passen camions. Llavors, clar, és una miqueta complicat a vegades gestionar això.
Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'Institut Català de l'Energia i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nova d'Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals a les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i alhora entendre com millorar-ho.
La factura de la llum no hauria de ser un misteri. Aquest és el lema que porta la furgoneta elèctrica que l'ICAE, la Fundació Europeis, porten arreu de les comarques gironines. A dins hi viatgen també diversos assessors per apropar l'administració a la ciutadania i explicar-li propostes per reduir el consum elèctric i fer més eficients les llars. Una iniciativa anomenada Nova Energètic que va destinada principalment a famílies vulnerables o que viuen en entorns rurals que a vegades aquest món se'ls fa estrany i els queda molt lluny. El patró de la Fundació Europis, Jordi Güell, explica que la idea és canviar el circuit i que sigui el govern qui vagi a explicar aquestes coses, ja que moltes vegades la ciutadania no té la iniciativa d'anar a buscar respostes.
El que fem és variar el circuit, és nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica, d'una manera molt senzilla, molt, amb una comunicació molt propera.
A més, un altre dels aspectes en els quals vol incidir Nova Energètic és fer comprensible la factura de la llum i els conceptes que s'hi reflecteixen. La directora general de l'ICAE, Anna Camp, ha ressaltat que la voluntat de Nova Energètic és que ningú es quedi enrere en un moment clau de la transició energètica.
Exacte, jo crec que el bo d'aquesta campanya és que ens apropem nosaltres, no anem nosaltres a buscar la gent i trenquem una mica els esquemes de que la gent hagi de venir per informar-se, sinó que som proactius per acostar doncs, tot aquest coneixement tècnic que a vegades és complicat a la ciutadania i als col·lectius més vulnerables que molts cops no tenen accés a aquesta informació però sí que tenen accés a la desinformació.
La finalitat del conjunt del projecte és reduir la pobresa energètica i augmentar la participació ciutadana en la transició energètica mitjançant la generació d'un model reproduïble a Catalunya i a la resta d'Europa.
En matèria social i evidentment de salut, el Banc de Sang busca arrelar el costum de donar sang entre els joves adults i instituts. Aquesta setmana de la donació de sang comença demà a l'Institut Garrotxa i farà un recorregut durant 10 dies a molts punts d'Olot. Els donants de sang són majoritaris a la ciutat, però el dia 2 de maig es farà una mini marató al Casal d'Andalusia per donants de plasma i caldrà inscripció prèvia a la pàgina web del Banc de Sang. Néstor Carvajal.
La setmana de la donació de sang a Olot comença aquest dimecres a l'Institut Garrotxa i s'allargarà una setmana i mitja per l'alta demanda dels centres educatius. Montse Soler, de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, destaca la importància de portar campanyes com aquestes als instituts, ja que no només apropa la donació al barri dels ciutadans que vulguin donar, sinó que també busca captar i consolidar aquest costum al jovent.
Què ens passa? Que aquestes primeres vegades voldríem que es quedessin a la següent vegada i a la següent i a la següent. Quan els hi toquen el seu curs, venen, però no a la següent vegada, a la següent campanya que tenim a l'institut, ja no són els mateixos alumnes i, per tant, no aconseguim arrelar aquests alumnes de primera vegada. Aquest és l'objectiu de fer tantes campanyes a instituts. Fer les primeres vegades, però que siguin reincidents, no? que s'hi enganxin i que sigui una donació positiva i agradable perquè puguin seguir venint a donar sang.
Soler afegeix que majoritàriament aquí es dona sang, però dissabte també hi haurà una cita per donar plasma, el qual, tot i requerir més temps a l'hora de ser extret, té una recuperació molt més ràpida que la donació de sang.
Però sí que és veritat que fem una campanya, una marató, li posarem entre cometes, de plasma el dia 2 a la al Casal d'Andalusia. Però sí, els de plasma s'han d'apuntar, s'han d'entrar a la pàgina web de donants de sang i apuntar-se a donar plasma. Els donants de plasma no tothom pot venir a donar plasma. Per què? Perquè han de tenir unes venes més gruixudes i són 50 minuts aproximadament.
La campanya durarà 10 dies i es repartirà per escoles, instituts i casals de tota la ciutat fins al 8 de maig, que acabarà l'escola Malagrida. Per obtenir més informació de quins dies i on es pot donar sang, es pot accedir a banksang.net.
I abans dels esports parlem del mal inici d'any arreu de l'economia gironina. La demarcació ha tancat el primer trimestre d'aquest 2026 amb 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila més de 2 punts i arriba al 12,5%. La xifra d'aturats és la més alta d'ençà el segon trimestre del 2021. Segons recull l'enquesta de població activa, la destrucció d'ocupació s'ha concentrat sobretot al sector serveis perquè només en 3 mesos ha perdut fins a 16.000 llocs de treball. La construcció també ha anat de baixa, però per contra, tant la indústria com l'agricultura han guanyat treballadors. Entre aquests dos sectors, però, no en fan prou per compensar la pèrdua dels altres. En comparació amb el desembre de l'any passat, a les comarques gironines ara hi ha 4.800 ocupats menys.
L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del Club Tenis Taula Olot, que ara vol tancar una temporada històrica. Després d'aconseguir arribar fins a la final de la Europe Trophy, ara el conjunt olotí jugarà a la pista del Visit Pontevedra amb l'objectiu de tancar la seva classificació a zona europea per a la propera temporada. Un partit que jugarà aquest dissabte a les 10 del matí.
La temporada per al Club Tenis Taula Olot és històrica. Arribat a una final europea per primera vegada a la seva història, ha guanyat la Copa del Rei a Tarragona i es troba entre els primers 6 classificats quan només queden 2 partits per tancar la Lliga. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xevi Selles, afirma que serà molt complicat repetir una temporada com aquesta.
És històric, el que diem és que estem tancant una temporada que si som capaços de doncs, tancar-la amb un 6è lloc a la Lliga i classificar-nos de nou per Europa, pensem que ens farà por començar la següent, no? Perquè aquesta temporada ha sigut històrica, sí, segur.
Ara toca aparcar els èxits aconseguits i centrar-se a guanyar els 2 partits que queden. No serà fàcil perquè l'Olot visita la pista del Pontevedra, que es troba només 2 punts per sota, i rebrà en l'última jornada l'Alacant. Selles explica que puntuar a Galícia servirà per acabar en 6a posició.
Equip que renunciarà a la Superdivisió la temporada vinent, però això no treu de que els jugadors són jugadors molt competitius, ells tenen un equip molt igualadet, amb els 3 jugadors molt de perfils diferents però de molta qualitat els 3, per tant una pista complicada, però bé, nosaltres hem d'anar allà a competir i intentar puntuar, perquè el sol fet de puntuar, més enllà de guanyar, tant sols fóssim capaços de puntuar, doncs ja ens assegura aquesta 6a plaça.
El conjunt olotí viatjarà amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Arnau Pons, la tripleta nacional. Al davant hi haurà un equip que es troba en bona dinàmica. Selles explica quina tripleta preveu que jugui aquest dissabte.
Solen jugar sempre amb la mateixa tripleta, jugadors agarrits, el Betancor, el Vilches, poca cosa, campió d'Espanya fa 2 temporades, i llavors doncs, possiblement ens posin el Coelho, que és un jugador portuguès molt difícil de guanyar, Durillo, el típic jugador portuguès, i per tant un partit que se'ns presenta difícil, i malgrat que algun d'aquests doncs, no hi fos, doncs també poden posar-nos algun jugador, però penso que ens trobarem aquesta tripleta.
El partit entre el Pontevedra, que serà el seu últim partit a Superdivisió, i el Club Tenis Taula Olot jugarà aquest dissabte a les 10 del matí al pavelló Príncep Felip de Pontevedra. L'Olot tancarà la Superdivisió a casa contra l'Alacant Tenis Taula el dia 8 de maig a 6:45 de la tarda en jornada d'horari unificat a Superdivisió.
De Tenis Taula ara parlem d'hoquei patins, en aquest cas del femení i formatiu, perquè ja s'han definit els grups d'hoquei FEM 17 i 11 per al Campionat de Catalunya. A Olot tindrà lloc la primera fase a partir d'aquest divendres i al llarg de tot el cap de setmana. L'ocasió, a més, és la primera vegada que tindrà lloc a un Campionat de Catalunya per a totes les diferents categories, i des de la Federació Catalana de Patinatge ja ho qualifiquen com a fita històrica.
La primera fase del Campionat de Catalunya de Hockey Femení 17 i 11 tindrà lloc a Olot aquest cap de setmana. Coincideix que aquesta temporada és la primera que se celebrarà un Campionat de Catalunya per a totes les categories i que suposa una fita històrica per a la Federació Catalana de Patinatge. Això és el que ha dit la delegada de la Federació a Girona, Cati Fontaner, durant la presentació i sorteig del campionat.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení. El cap de setmana de l'1 de maig, Olot serà la seu d'aquests campionats de Catalunya.
Durant el mes de maig es disputaran les següents fases del torneig, finalitzant a la Seu d'Urgell, on es disputarà la fase final de la categoria FEM9. El president de la Federació de Patinatge, Benjamí Pons, ha assistit també a l'acte i es mostra optimista amb el desenvolupament de la primera fase del torneig a Olot.
Ara us preguntava com ho encaixava i he vist que sí, que ho teníeu coll avall i molt bé. Per part de l'Ajuntament d'Olot, no és la primera vegada que venim aquí, per tant sabem com les gasteu i les gasteu molt bé. L'Ajuntament d'Olot i la ciutat d'Olot està molt vinculada al patinatge en general i a l'hoquei en particular.
Per últim, el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sellabona, ha volgut destacar el paper de la ciutat per fer créixer aquest esport.
Un plaer poder posar el nostre granet de sorra des de la ciutat d'Olot per fer que aquest esport, l'hoquei, sigui cada dia més important a casa nostra, i per tant doncs és un plaer novament unir esforços, col·laborar en aquest cas per poder organitzar unes finals i a més en aquest cas en disciplina femenina, un dels reptes que jo crec que tenen moltes federacions, que és aconseguir aquesta equiparació, aconseguir que cada vegada hi hagi més nenes, més noies, més dones que practiquin aquest esport federat.
Els partits d'aquesta primera fase començaran el 1 de maig al pavelló de patinatge.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. La contraportada.
Moment de la contraportada aquest dimarts, avui amb protagonisme per Mieres, perquè potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua. Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del municipi. Tot plegat s'emmarca el projecte Mieres Regenera, que l'Ajuntament impulsa a través d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius.
L'agroforesteria sintròpica busca que diverses espècies de bosc, però també fruiters, hortes, espècies medicinals i tota mena de plantes es relacionin, tot creant un terreny més resilient i resistent a les condicions climàtiques. Es tracta d'un tipus d'agricultura que potencia el poc ús d'aigua i el reaprofitament de tot allò que donen el conjunt d'espècies. Això és possible a través de la fixació de nitrogen, d'afavorir els cicles de respiració diurns, el reaprofitament de matèria orgànica i per no fer ús d'additius. A la finca La Pomareda de Mieres s'hi ha fet una jornada per donar a conèixer aquesta manera de cultivar. En parla Juliana Simó, és secretària de l'associació biofilia.org.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secar, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
D'aquesta manera, l'orenga, la frigola, la sàlvia, les pomeres, les promeres, els freixes i els lledoners poden coexistir en un mateix espai.
El punt clau de l'agroforesteria sintròpica, que és diferent de l'agroforesteria o la foresteria convencional, és que la nostra estratificació està basada molt més a la necessitat de llum de cada espècie. Que nosaltres no és només que ocupin cada capa del bosc, que és el sotabosc, que són les espècies que ocupen les diferents capes d'un bosc madur, per exemple, sinó que nosaltres el que fem és un maneig, una poda holística, segons l'associació natural del bosc.
L'Ajuntament de Mieres fa temps que promou jornades per donar a conèixer l'agroforesteria sintròpica. Ho fan a través del projecte Mieres Regenera, que va sorgir a petició dels mateixos veïns a través dels pressupostos participatius, després de veure com de malament s'ho va passar al poble durant la sequera. Núria Martínez és l'alcaldessa.
És com si estiguéssim plantant aigua, que els sistemes o que les persones amb la intervenció en el territori, no? I en aquest cas doncs, en agroforesteria, és a dir, com agricultura i bosc, podem intervenir i fer que el territori o que el terreny en aquest cas es regeneri a la vegada que en traiem profit. Per tant, aquesta implementació d'agroforesteria sintròpica el que permetrà és produir aliments a la vegada que regenera el sòl i el fa més resilient a les sequeres i al canvi climàtic, perquè estem posant diferents espècies vegetals que tenen diferents necessitats, especialment solars, i que entre elles estableixen una relació que fa que entre totes puguin ser més resilients.
La pròxima jornada d'agroforesteria sintròpica a Mieres es durà a terme el 20 de juny.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 28 d'abril de 2026. Més actualitat, com sempre, al detall, al web garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook. Nosaltres tornem a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.